31 minuts, hora en què començam aquest programa del divendres. Anna Marina i jo en part parlam de llibres. Oi, et referits, Marina, com estàs? Benvinguda.
Hola, Àngels, què tal? Per aquí bé.
Molt bé, sí, beníssim. Ja quasi d'estiu.
Sí, no?
Una bona calor, poients, és així. Avui no és que duguem una recomanació, sí, o dues o tres, és que en duim moltíssimes, no?
Sí, és més xerrar d'una iniciativa.
Això mateix. El motiu de tot allò que està passant als Estats Units, de tots aquests episodis, aquest darrer episodi de racisme i la resposta popular que hi ha hagut davant d'això, Marina Mavares es proposa que podíem dedicar el programa, sobretot a modo d'homenatge i reconeixement a escriptors afroamericans, també d'altres indrets, però de raça negra, per englobar un conjunt de lectures dins d'aquesta iniciativa que, si vols, ara mos pot presentar. Quina és aquesta proposta?
Per la gent que tingui Instagram o fins i tot que li agradi consumir vídeos a YouTube, hi ha en Jan Arimany, que el trobareu tant a YouTube com a les altres xarxes socials, com Trotar Libros. Ell ja va fer un any per març el Black History Month, i són unes iniciatives, sobretot a nivell anglosaxó, que durant un mes, per reivindicar com a Espanya se fa el Leva Doctores el mes d'octubre, doncs aquesta era per visibilitzar els escriptors negres. I això ell ho va fer un any, i ara un dia se va aixecar arreu d'això que estava passant als Estats Units, i va començar a no ser que ell el mes de juliol el tornaria a dedicar a llegir només autors negres a moda de protesta. I la veritat és que va ser moltíssima gent la que va respondre que ell també ho faria, i això m'ha aparegut una molt bona manera en el final de reivindicar aquest poder de la literatura, que jo crec que sobretot és la ignorància i la indiferència la que ens acaba produint aquest tipus de gènes com les que hem vist als Estats Units, i crec que la lectura i la literatura pot ajudar moltíssim a pal·liar tot això. En el final, si només llegeixes autors blancs, acabes emmirallant-te només en un context que gràcies a la literatura pots comprendre moltes altres realitats.
Creus que, igual que segurament passa en aquest col·lectiu en altres àmbits, com per exemple el laboral, en el món de la literatura, el fet de la raça també marca la possibilitat de viure en aquest món professionalment, de poder publicar, de poder ser reconegut. Creus que això ha marcat, a part de tots els escriptors del qual avui parlarem?
Clar, jo crec que seria com fins i tot ingenu pensar que no ha afectat, igual que m'ha afectat si ets una dona enfront d'un home. En el final és això, tot són relacions de poder, i en el final la literatura, per molt que sigui un món molt romàntic, és un món que se mou per interessos i per relacions de poder, com tota la resta. I sí, per descomptat. Ara sí que hi ha una visibilitat, pot ser més gran, però sí.
Tu creus que com a tal, clar, és que les etiquetes tenim tendència a posar-ne moltes vegades, i per exemple, una de les quals és literatura afroamericana. Tu creus que existeix, o només, vull dir, com a literatura en si, si tu llegeixes un llibre sense saber qui l'ha escrit, per alguna cosa se pot etiquetar com a literatura afroamericana o no? És que tenim aquestes ànsies classificadores, clar, nosaltres, sí o no?
Sí, jo crec que sí, i és difícil perquè quan jo penso en literatura afroamericana, penso en literatura que reivindica aquestes arrels afroamericanes, però clar, tu també ho podries considerar simplement en raó de pertinença. Clar, jo per exemple aquí, que has estat un màxim dubtes, que jo he tingut per elaborar la llista, jo he inclòs autors i autores que són negres però no són afroamericans.
Sí.
Sí, que no, a aquest punt, fins i tot autors que són, per exemple, entenc que una que és de Nigèria, però ella se va educar a Londres. Clar, ja. Al final tens això de quin món pertany, tot això.
Sí, sí, i tant. Bé, tenim, no sé, una bona llista de propostes, així que podríem, si vols, començar xerrant de llibres. De fet, hi ha escriptors, escriptores d'edat diferents, algunes ja super reconegudes i consolidades, altres de més joves, vull dir que mos durs quasi bé de tot.
Sí.
Vinga, per qui començam?
Sí, jo ho he intentat dividir per poder donar idees i que quedi una mica més entenedor. Ho he dividit entre llibres que jo ja m'he llegit, que se podrien encabir perfectament en aquest mes de juliol dedicat a les escriptores, les escriptores negres, com o llibres que jo tinc preparat per llegir-me aquest juliol.
Això mateix. Vale? Per tant, qualcun pendents i qualcun que els recomanes perquè verdaderament ja els has llegit i t'han agradat, no?
Mm-hmm. Exacte. De fet, anirem una mica més àgils amb aquest que m'he llegit perquè fent la llista vaig veure que la majoria ja n'han xerrat aquí, tu i jo. Així que
per tant,
serà...
t'han agradat serà... molt. Si ja, si ja han encerrat, t'han agradat. Vinga, idò, comença. No sé si començaràs per na Toni Morrison, perquè ara sí, començant per ella, començant per una de les grans escriptores nord-americanes.
Exacte. De fet, Premi Nobel, qualsevol novel·la que jo fou d'ella, jo crec que serà un encert pilot, potser és la més coneguda, però... te'n diu la d'Ulls Blaus, després està el Retorn, a més aquesta sí que estan en, la del Retorn està en català. Bilof, per cert, també el vaig llegir per culpa d'en Jan, de trotar llibres, perquè aquest nin fa de tot, i té un club de lectura per Instagram, i vàrem llegir fa uns quants mesos aquell llibre de Bilof. I realment tot el que vos pugui dir de Bilof és bo. L'única cosa dolenta que puc dir és que està traduït de pena.
Ai, quina llàstima, quina llàstima.
Sí, si qualcú llegeix en anglès, que se l'agafi en anglès, jo al final vaig desistir d'aquella traducció perquè és molt antiga. De fet, ara és difícil trobar la versió de butxaca i estem tots cruzant el dit que sigui perquè estan fent una nova traducció, perquè és una traducció molt literal que, a més, en aquest cas de Toni Morrison és imperdonable perquè la novel·la passa per una esclava que segueix escapar d'un país on l'esclavitud tot és un país del sud on l'esclavitud encara és legal i aconsegueix anar a un estat del nord, als Estats Units, on l'esclavitud ja no està permesa, però que hi havia una llei, fins que se va unificar tot, hi havia una llei que no te podien fer esclau allà, si t'havies escapat d'un estat on l'esclavitud era legal, estava obligat a aquell estat a cooperar. Quan aquesta dona que ha aconseguit escapar la van cercar, decideix matar en el seu bebè perquè no s'hagi d'enfrontar la realitat tan dura que ella va viure com a esclava. I clar, comença aquesta diatriba moral. Ostres, fer una cosa com aquesta i te va explicant l'evolució d'aquest personatge que s'acaba retrobant amb la seva filla en forma de fantasma. I és aquest realisme màgic tan sureny que crec que és tan especial, per això dic que una traducció tan literal i tan amb tan poca cura d'un tipus d'història així, és que hi havia moments que, és que ni entenies que estava llegint.
Ja, perd màgia, no? Pet.
Sí.
Bé, realment sirvera.
Però m'apareixia injust. Que... Sí, m'apareixia injust no recomanar Toni Morrison quan és una de les grans.
Ja, i realment sirvera, quan tu dius que sospitau que possiblement hi hagi potser alguna nova traducció, no? Espera'm.
Per favor.
A veure si és així. Molt bé, vinga. Un altre llibre que poden llegir aquest juliol. Què m'ho recomanaries?
Sí. Aquesta és una biografia, aquesta segur que la vam comentar aquí, que és l'autobiografia de la cantant Nina Simone, que se titula Víctima de mi hechizo. Per jo és un Bueno, a més de que com a biografia, com a peça literària, és un 10, crec que ens pot servir molt, perquè la pròpia vida de la Nina Simone va estar molt, molt lligada en aquest fet. De fet, ella era una cantant i una pianista molt consolidada, fins que va haver uns incidents molt parecuts del que està passant amb tota una comunitat negra que es va revoltar contra això, i ella va fer la famosa cançó de Mississippi Goddam, i a partir d'aquell moment que se va ficar més en territori polític i va fer servir el seu art com a militància, va perdre tot aquest suport de la comunitat blanca, perquè al final era això, havíem blanquinitzat Nina Simone perquè no, precisament no s'havia pronunciat políticament. Arriba aquell moment i comença la seva part de militància més activa, però és una vida apassionant. Uh-huh. En aquell moment la van destacar com a peça literària, però crec que és un llibre que ens pot ajudar molt a entendre què està passant ara mateix als Estats Units.
Uh-huh. Sí, va tenir una vida de novel·la, sí, verdaderament. Totalment. I a més, si la figura de Nina Simone vos agrada, és un llibre que no se pot perdre. Si coneixeu la seva música,
totalment,
també val la pena conèixer una mica més també la seva història i la seva vida, la seva trajectòria. Tenim més títols i ara ja anem per... La pròxima és una escriptora, però més, més jove, diríem, no? I en aquest cas no és americana. Vinga, mem.
Exacte. Tu que sempre te'n records més de les coses, Àngels. Sí. Jo crec que aquí també n'havia enxerrat, sí, però no estic
segura.
De
també em van enxerrar, no? També, perquè jo me vaig quedar molt amb les ganes de llegir aquesta novel·la i l'altre dia, quan la vaig tornar a veure a la llista, vaig dir, oh, és una de les pendents.
Sí. Sí.
Me vaig apuntar a alguna banda, així que l'he recuperada, la llista de les que me fa gana llegir. I la presentació
pues sí,
una mica
que queda també. Ayobami Adebayo és l'autora d'aquesta novel·la Quédate amb mi, quédate conmigo en castellà. Ella és nigeriana. Crec que és una novel·la que ja quan la varen treure a l'altre programa segurament ho vaig destacar, que crec que és molt planera per qualsevol que la vulgui llegir. No ofereix, per exemple, tanta dificultat de lectura, entre cometes, com de na Toni Morrison. Però en el mateix temps crec que és una novel·la molt efectiva per lo que te deia, de gràcies a la literatura fiquem molts dins maneres de fer diferents. Perquè ràpidament recordam que Queda't amb mi explica la història d'una parella que se casa amb amor a Nigèria i que estan convençuts que volen dur una relació completament, o sigui, seguir la monogàmia, però la protagonista no se pot quedar embarassada i en una societat on això té tant de pes, acaben pressionant a l'home perquè se cerqui altres dones i acaben entre tots constrenyint tant aquest home que acaben fent que se posi completament l'òdia. I és això, crec que és un llibre interessantíssim per això, perquè passa bé després i en el mateix temps t'impacta molt de veure una realitat tan diferent o no a la teva.
Mm-hmm. Conèixer altres cultures, i altres maneres de fer i de pensar. Després, el pròxim que mos propones, crec que també en vàrem parlar, de què vol dir quan un home cau del cel, no? És que el títol...
Sí, jo crec que sí.
Sí. Mm-hmm. Conta-mos, de qui és aquesta novel·la?
Sí, aquesta novel·la és de... Bueno, no sabré pronunciar bé un nom de la Lota Mai, però és la Leslie Neka Arima, i també se va criar a Nigèria, i jo aquest llibre va ser un dels llibres que més m'han agradat l'any passat, precisament crec que em van xerrar per això, que se diu Què vol dir quan un home cau del cel, i és una compilació de contes, que hi ha contes molt diversos, contes que passen a Europa, contes que passen a Àfrica, moltes vegades tampoc no saps ben bé on passen, ella tampoc no se centra allà, i crec que això és l'interessant, que veus coses que s'assemblen més a la teva realitat i coses que estan completament allunyades però mai saps quina distància ara o unes. I a més són contes que estan molt ben escrits, molt ben escrits.
Mm-hmm. També mos dus un llibre de Namaya Angelou, que és un altre dels noms coneguts, no sé si equiparable al Nobel de Toni Morrison, però en tot cas també sí. És una persona molt coneguda. Quin és el seu llibre que ens proposes?
Sí, jo crec que aquest sí que la gent que mos escolta el deu tenir molt fresc, perquè sí que em van xerrar fa molt poc, però és el de Jo sé per què canta el pájaro enjaulado, i crec que juntament amb el del color púrpura, per exemple, deu ser dos llibres com a més reconeixibles quan xerram d'aquest Antoni, precisament és que explica la vida, és una novel·la autobiogràfica, explica la pròpia vida de Namaya Angelou des de que és petita fins que és ja major d'edat en aquest ambient de poble del sud. I pots veure com Toni Morrison se senta precisament en un moment en què l'esclavitud encara era legal, òbviament a l'època de Maya Angelou ja no, però pots veure com en realitat no s'ha aconseguit una situació absoluta entre blancs i negres.
Ja. Aquests són els llibres que tu ja has llegit, que recomanes, però encara en tenim un quant més perquè són el que tu t'has triat per aquest mes de juliol. Mm? Ara sí que el primer és un escriptor, James Baldwin. Quin llibre has triat d'ell? De què tracta? Conta-nos una mica qui és ell, també.
Sí, jo me llegiré El blues de Beale Street, del James Baldwin. James Baldwin també era molt amic de la Nina Simone, així que bàsicament aquests eren uns motius perquè vaig descobrir aquest autor, i se va fer una edició, una traducció d'aquest llibre seu fa poc temps, no sé exactament de quan és, però crec que 2019, no deu fer molt, i el tradueix, vull dir, l'edita 1984 en català i Random House en castellà. I a priori és una història d'amor entre un home i una dona que se casen, volen tenir un fill, o sigui, fins aquí una vida més o menys normal, i en un final això se veu estroncat perquè a ell el detenen per presumpta violació i el tanquen a la presó. I clar, jo tampoc no sé res més, perquè, però és un llibre
que sí.
Ha rebut molt bones crítiques, van fer una pel·lícula, de fet jo encara no l'he vista perquè si puc prefereix llegir-me el llibre primer, i en Jan el recomanava molt, ell se va llegir el seu anterior Black History Month, i com tenim un gust molt similar, jo li faig cas.
Te fies del seu criteri, oi?
Sí.
El pròxim llibre que mos dus a veure baixa també és d'un home, és David Jariandi, germà.
Sí, exacte. Aquest escriptor, per això deia que no tots són afroamericans, és un escriptor del Canadà però d'origen caribeny. Per tant, és negre de la part del Carib. I he sentit coses tan bones d'aquesta novel·la i tothom ara l'està posant com a novel·la paradigmàtica per entendre aquesta brutalitat policial i aquest estigma. I és això, explica la història de dos germans i, clar, com aquesta vida ja marcada per el seu origen, en el final, que hi ha aquesta presumpta igualtat d'oportunitats, però no és així. Com a barris marginals, sa mare ha de fer molta feina per poder treure i va seguint la història d'aquests dos germans. I bueno, per totes les coses que he llegit, és un llibre bastant dur, bastant, jo crec que tots amb el primer, però em fa moltes ganes.
Molt bé. També has triat un llibre de Jasmine Ward, Canteu, esperits, canteu.
Sí, aquest llibre... A més, té una pinta de ser una cosa especial, a més fa que el tenc, que les tanteries d'aquests llibres que tens sempre esperen a ser llegits, i ara crec que és l'oportunitat perfecta. Explica la història de na Jojo, que és una nina que té 13 anys i que viu amb els seus predins a una granja de Mississippi. I en aquesta història se converteix en un road trip que acaba evidenciant tots els fantasmes de la família, perquè a més és això, és una novel·la molt surenya, que és realisme màgic, que sempre xerran del sud dels Estats Units, i clar, acaba evidenciant tots els conflictes de raça i tots els conflictes familiars en el final.
Uh-huh. I si seguessis aquest ordre de lectures, el juliol acabaràs amb Angela Davis. Eh? Podem abolir les presons?
Sí. Sí, a més, però també tenia ganes de ficar una mica d'assaig, perquè és això, la llista de llibres que m'agradaria llegir és més llarga, perquè vaig marcar d'anar a compte que també tenc el nostre Ferrocarril Subterrani d'en Colson Whitehead, que és un llibre sobre l'esclavitud, també, que edita Periscopi, però jo no sé si el mes de juliol me donarà per tant.
Sí, no sé.
Perquè, exacte. Per aquest llibre que deies d'en Angela Davis, que m'apareixia interessant una, perquè és novetat, l'han traduït ara fa poc, Tigre de paper, perquè Angela Davis és tot un, o sigui, és tot un referent a la militància per el dret d'un negre, perquè va ser una activista molt important, una política important de la causa, i precisament això, de ficar una mica de contingut en ficció a dins aquest mes. I aquest llibre de Podem abolir les presons, en el final reflexiona un poc sobre temes que ja han tocat amb els altres llibres, però d'això de que el teu color de pell ja te pressuposa una certa culpabilitat. Bueno, la típica exemple de si un negre matava a qualcú, se criminalitzava. Un blanc cometia aquell mateix crim, pensaven que no estava en el seu cabal, que hi havia qualsevol tipus de malaltia mental. Bueno, el que fa és reflexiona sobre això de si la raça i la classe social ja te determinen un càstig de rebre. I si les presons en el final acaben constituint com un element del sistema per anar a ficar tota aquella cosa. No vols tenir. I no sé, crec que és una autora ningú millor que ella per xerrar molt d'aquest tema, la veritat.
Molt bé, Ida, també una altra proposta molt interessant, aquesta amb assaig. Tenim una llista ben extensa per poder fer un Black History Month, però en tot cas, jo que en triem algun, ben segur que passarem gust de llegir-lo, perquè verdaderament
Exacte.
Són títols super ben escollits. Bé, quan t'hagi passat el juliol ja me'ls contaràs, a veure, no sé, què t'han parescut aquells llibres que tantes ganes te fan, eh? A veure si verdaderament els recomanes a tots els oients de la ràdio, val? I de Marina, gràcies. Si vols que vam ninar Simone Ball, han triat una cançó ben coneguda d'ella i la posarem per acabar el programa d'avui. Gràcies.
Gràcies.